L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Cada academia de pediatría, cada organización de salud infantil o incluso del sueño tiene sus recomendaciones. Evidentemente los pequeñitos necesitan más y van necesitando cada vez menos horas de sueño, sobre todo diurnas, a medida que van creciendo. Pero hay una enorme variabilidad entre niños, así que yo no quiero decir ahora mismo cifras, porque la realidad es que cada vez más pediatras están convencidos de que un niño puede estar en los percentiles más altos, según las horas que duerme y según su edad, y aún así no estar durmiendo lo suficiente. Y por el contrario, puede haber niños en los percentiles más bajos y que estén durmiendo lo suficiente. Y entonces, ¿cómo sabemos si un niño está durmiendo lo que necesita? Pues observando cómo está durante la vigilia. Si está sano, crece bien, todo va bien, su salud en general, en su desarrollo cognitivo y emocional, para saber si está durmiendo lo que necesita, independientemente de las horas. Estos percentiles pueden seguir como guía, pero desde luego no ser normativos.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Maria Berrozpe, autora de La ciència del sueño infantil. Un equip de científics japonesos ha trobat la millor estratègia per fer dormir un nadó: portar-lo al coll i caminar amb ell durant 5 minuts. Tot seguit asseure's i aguantar el nadó entre 5 i 8 minuts més abans de deixar-lo dormir. Han descobert que, mentre estan enganxats a la mare, els nadons tenen unes respostes fisiològiques, el ritme cardíac, que s'aturen just en el moment en què el deixen. De com ajudar a dormir les criatures en parlem avui amb...
Elisenda Pascual, psicòloga de criança respectuosa i acompanyament familiar. Desiree Capataz, especialista en son infantil i creadora de l'Institut Duerme Feliz. I la doctora en ciències biològiques Maria Berrozpe, autora de La ciència del sueño infantil. Sentirem l'Elisabet Alguacil, de Pac Màgic, i acabarem amb els llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
En la nostra cultura esperem que els nens aprenguin a dormir sols el més aviat possible. Maria Berrozpe.
Avui a l'Ofici d'Educar, aquesta guia definitiva pel bon dormir de les criatures. Tant de bo trobem aquesta guia definitiva perquè realment és el gran tema, no? Com fer que les criatures dormin bé, ho dèiem, una estratègia ideal per dormir, per fer dormir la criatura, segons un estudi japonès. El comentarem, portar-lo al coll i caminar amb ell durant 5 minuts, tot seguit asseure's i aguantar el nadó entre 5 i 8 minuts. Són molt precisos en aquest estudi, abans de deixar-lo dormint. Fa uns dies també llegien el llibre d'Helena Crespi, Sortida mare, que s'ha adonat que quan hi ha massa moviment la criatura s'adorm, i a la nit, quan hi ha silenci i quietud i tu vols dormir, ella desperta. Això és un clàssic. Ens acompanyen, ja ho hem sentit, l'Elisenda Pascual i la Desiree Capataz. L'Elisenda Pascual, recordem que és l'autora de Criar i Jugar i Clara i Susombra. A veure, gran pregunta, per què quan deixem la criatura plora?
Bueno, aviam, jo crec que aquest estudi japonès, quan ho llegies a l'entrada, ens hem mirat la Desiree i jo i hem fet aquesta cara de, bueno, aquesta especificitat de minuts, no? Jo crec que molt bé dir la Maria Berrozpe que no hi ha receptes i que cada criatura és un món i s'ha de mirar la necessitat autèntica, no? Però el que està clar és que com a éssers humans som éssers altricials, això vol dir que som éssers socials, vinculars, i que quan naixem som més mamíferes que humanes, les persones. Per tant, necessitem una vinculació que ens doni aquesta sensació que estem amb seguretat per poder-nos desenvolupar i per poder-nos entregar el son, que no deixa de ser una entrega diària i un petit, no?, desconnectar. Clar, quan tu estàs en presència de la persona que et brinda seguretat, que normalment acostuma a ser la figura maternal, la mare, tu et pots relaxar, no? Una criatura està al costat de la pell de la mare, l'olore, sent el batec del cor, està sostinguda, sent que pot desconnectar, sent que pot entregar-se en aquest procés que li diem dormir, sí? Que la criatura encara no sap que això és dormir, però sent que pot entregar-se i deixar-se anar. Quan al moment tu deixes aquesta criatura fora d'aquest espai de seguretat, per un mecanisme de supervivència necessari com a espècie que tenim, la criatura es pot activar i pot necessitar de nou que tu li reafirmis que segueix estant segura. Per això a vegades diem que quan deixes a la criatura o a l'infant fora del contacte de la pell amb pell...
Sí, és aquell moment precís que la deixes
sí, sí,
i ja...
I pot ser lo sigilosa que vulguis, no? Hi ha moltes il·lustracions de moltes mares il·lustradores que ho expressen d'una manera molt còmica. La criatura es pot despertar.
Clar,
no?
I molts pares i mares ens podem preguntar i per què n'hi ha que dormen bé i d'altres que els costa molt, com per exemple algú pot dir, el meu fill per què dorm malament i en canvi el fill de la veïna per què dorm bé, no?
Bé, jo crec que al final, evidentment, tots els nens dormen de maneres diferents i tots els nens tenen necessitats diferents. O sigui, al final, evidentment, igual que potser un adult necessita dormir 8 hores o inclús, a lo millor, necessita dormir 9, n'hi haurà altres que necessiten dormir 6 o necessiten dormir 7. Vull dir, tots som diferents, tots tenim necessitats diferents i, evidentment, doncs un nadó igual.
El bon i el mal dormir, un dels problemes, és que genera molt patiment en els pares i mares, no? Dieu que hi ha una gran, que heu detectat una gran necessitat d'acompanyar perquè hi ha molta informació i alguna de contradictòria i algunes falses creences que fan més mal que bé. A veure, Desiree i Elisenda, quines falses creences hi ha encara al voltant del dormir de les criatures?
Bé, jo per mi, una de les creences més populars al voltant de la son, i que per mi és una de les que més mal estan fent, és que als nens se'ls ha d'ensenyar a dormir sí o sí perquè aquests nens no desenvolupin en un futur un trastorn o una patologia de la son, no? Però és que, en realitat, un nadó ja neix sapiguent dormir, ja en sap. L'únic que potser no neix sapiguent dormir com a nosaltres, com a adults, ens agradaria que dormís, o no neix sapiguent dormir com ens han dit que haurien de dormir. I per sort o per desgràcia, però més aviat per desgràcia, ens han dit durant molts anys que els nens dormen sols, que els nens dormen en un bressol, que els nens dormen a la seva pròpia habitació i que, a més, dormen tota la nit a partir dels 6 mesos. Però la realitat és que això no és així. I no és així per la gran majoria de les famílies. I no és així perquè en realitat un nadó no està programat per dormir de manera autònoma i no està programat per dormir sol. En realitat un nadó està programat biològicament per dormir al costat de la seva mare nit i dia. Això és així, no? I de fet ens n'adonem quan una mare intenta deixar el seu fill sol i no fa falta ningú estudi perquè això ens ho diguin realment, no? Perquè ho vivim dia a dia. Exacte, ho vivim dia a dia les mares, no? Una altra cosa és que nosaltres, com a adults o com a pares i mares, necessitem que el nostre nadó dormi d'una manera en concret. Això ja és otro asunto, d'acord? Però llavors hem de canviar la mirada. No és que el nen necessiti dormir d'aquella manera en concret, sinó que tu ho necessites com a adult.
Clar, és com t'ho expliques, no? I aquí jo crec que està el gran quid de la qüestió. Quan comences a explicar-te des d'un lloc on és la teva necessitat, aquí, d'alguna forma, pots acabar sostenint que l'infant no ho necessiti i pots sostenir millor el que l'infant li genera, la teva necessitat. Sí?
Però i, a més, acompanyar des de l'empatia en aquest nadó.
Sí, sí, has de comprendre.
No acompanyar en aquest nadó des del m'està prenent el pèl o aquest nadó no és normal.
Exacte, m'ha sortit malament, o què passa, que no sap dormir.
Què li passa?
Això es diu molt, que aquest nen t'està prenent el pèl.
Exacte.
I cada vegada que plora tu l'agafes i així no aneu bé.
Clar, pensé que l'únic mecanisme que té una criatura petita per cridar-te l'atenció i per fer-te saber que algo no li agrada és el plor. És l'única manera que té de comunicació amb l'exterior. Clar, si cada vegada que un infant plora, que aquest és un dels mites que tenim socialment, deixa el sol, que s'acabarà acostumant i deixarà de plorar. Però un infant no deixa de plorar quan el poses a un bressol i el deixes sol o sola dormint perquè s'acostumi a dormir. Deixa de plorar perquè el desgast emocional, energètic i físic del plor li pot acabar provocant la mort per desgast energètic. I això una criatura que està en un sistema d'adaptació impecable, perquè som éssers impecables, que tot el que fem té un sentit a la vida quan naixem, després ens anem oblidant de tot això, però aquesta impecabilitat de la criatura fa que s'activi el seu mecanisme de defensa. Quan el mecanisme de defensa i de crida d'atenció pel que necessite no li funcione, arriba un moment que el seu sistema li diu és que si realment no pares de morir, moriràs de veritat. I la criatura...
No pares de plorar, vols dir.
De plorar, perdona.
Clar, evidentment, un nadó és conscient de que la seva supervivència depèn, bàsicament, de la
proximitat
entre la seva figura paterna o materna, sobretot materna. Aquest nadó ho sap, és conscient de que la seva supervivència depèn d'aquesta proximitat. Si no hi ha proximitat, el seu sistema nerviós es posa en alerta i, evidentment, aquest nadó plora.
Mm. Alguna altra falsa creença al voltant del dormir?
Que si no te'ls treus mai del llit no sortiran mai.
Aps.
Sí, el collit, el fet de dormir amb la teva criatura, no? Moltes creences que diuen les àvies, les mares, les sogres, no? Totes les persones que pots tenir al voltant, és que oi, aquesta criatura si no te la treus del llit no sortirà mai. Sempre dic, jo no he conegut cap infant sa que no surti del llit a una etapa determinada. Una altra cosa, com deia la Desiree abans, és la necessitat que tu tens com a família. Uh-huh. Si tu tens una necessitat de que la teva criatura surti del llit abans, has de sostenir que pot no agradar-li i aquí hauràs d'acompanyar el que se li mogui.
Sentirem alguna família que ens explicarà la seva situació avui. Aquesta guia definitiva pel bon dormir de les criatures a Catalunya Ràdio, en temps de suplement.
No puc dormir.
Els nadons no dormen tota la nit. Es desperten per menjar, per comprovar la teva presència, tocar-te i olorar-te. Ileana Medina.
Doncs tenim un testimoni de luxe. Roger Escapa, quines dificultats teniu a casa a l'hora de dormir des que va arribar la vostra criatura? I si tens preguntes per les especialistes en el son infantil, ara és el moment.
Hola, Elisabet. El meu fill té 9 mesos. Això vol dir que fa 9 mesos que no dormo una nit seguida. Però no ha estat una cosa dramàtica, però sí que és veritat que ens ha anat costant. És a dir, malgrat que té 9 mesos, cada 3 hores es continua despertant pràcticament sempre. Si tenim una mica de sort, la primera tirada, si ell se'n va dormir cap a les 9-10, doncs fa 4 horetes seguides... I a partir d'aquí comença el festival. Aleshores, aquí la cosa és que nosaltres hem d'anar a dormir també molt aviat amb ell, perquè si no dorms aquesta primera fase de son profund, després tota la nit doncs costa una mica més. Aleshores, la pregunta és, com ho podria fer perquè la segona fase de la son, és a dir, un cop han passat aquestes 3-4 hores seguides que tirem bastant bé, si al cap de 4 hores li donem un biberó complet, en dormir 3 o 4 més seguides?
I alguna pregunta més, Roger?
Per qüestions laborals de la Diana, la meva parella i jo, no sempre dormim a la mateixa casa. Perquè a vegades som a Madrid, a vegades ens quedem a dormir a casa ma mare i a vegades a casa nostra. Aleshores, el nen no dorm sempre al mateix llit. Això suposo que també el condiciona d'alguna manera, no? Perquè a vegades notem que quan ens movem, la primera nit li costa una mica més.
Doncs ja tenim les preguntes del Roger. Gràcies, Roger Escapa, i a veure si us ajudem a dormir millor. Què li diríeu? Com allargar les hores de dormir a la nit? Ell deia 9 mesos, cada 3 hores es desperta. Com allargar una mica aquest temps de dormir? Què li diríeu?
Jo una de les coses que començaria explicant és que, com deia la Desiree abans, els bebès neixen sabent dormir. El que passa és que els ritmes circadians, els ritmes de son que tenen, són molt diferents dels ritmes que tenim les persones adultes. És a dir, els microdespertats que es donen a la nit amb una criatura són bifàsics. Sí? És a dir, tenen dues fases de son. Les persones adultes en tenim moltes més. Sí, aquest bebè de 9 mesos probablement està traspassant d'una fase a una altra, està començant a entrar en una fase madurativa del son diferent, i això fa que, quan hi hagi canvi de fase al dormir, aquests petits microdespertats, fins que l'infant no aprèn, no és que aprengui cognitivament, fins que l'infant no entén que no cal que es desperti realment entre aquests petits microdespertats que el son produeix a la nit, doncs aquesta fase pot ser molt més agitada. De fet, hi ha criatures que amb aquesta fase es desperten molt més que en fases anteriors, no? Doncs jo una de les coses que li diria és paciència, Roger, que totes les fases de l'evolució infantil s'acaben. N'arribaran d'altres, això també li dic, però aquestes s'acabaran, no? Doncs jo crec que aquí hi ha una part com la decisió ens pot explicar molt més.
Clar, jo el que li diria, primer de tot, és que felicitats, perquè realment el seu nadó està dormint bastant bé.
Sí.
M'he trobat de moltíssimes pitjors. Per altra banda, també li diria que, bueno, evidentment no hi ha solucions fàcils ni miraculoses, ojalà fos tan senzill, però jo crec que aquí l'important també és no només intentar buscar solucions, sinó també intentar buscar respostes, no? El per què el meu nadó es comporta com es comporta. Per exemple, ha comentat doncs, el fet de que la primera part de la nit el seu nadó dorm més del tirón, no? Per què això succeeix així i no d'una altra manera? Té una explicació. Entendre aquestes coses ens ajuda molt a descarregar, a viure el son del nostre nadó des d'un lloc de més calma, de més tranquil·litat, no? Per exemple, el fet de que dormi més hores del tiró en la primera part de la nit té a veure amb el fet de que durant la primera part de la nit és quan es produeix el son profund, és quan es produeix el son no REM, d'acord? Per això, els, bueno, de fet, a nosaltres adults també, per això, durant la primera part de la nit, el dormir en un son més profund li és, en aquest nadó, li és molt més fàcil de reconduir aquests microdespertars que a partir de la segona part de la nit, que és quan es produeix la major part del son REM al resto de la nit, d'acord? El son REM és una fase de son més superficial, és una fase del son més inquieta, d'acord? Per tant, és cert que a partir de les 1-2 del matí en endavant, és cert que els nadons solen dormir en un son més inquiet, en un son com més mogut, i solen, aquests despertars solen ser més difícils de reconduir. Per altra banda, també estaria interessant parlar sobre els despertars nocturns. Per què es produeixen aquests despertars nocturns? Al final, tots ens despertem per la nit. Tant jo com tu, com tots els que estem vius en aquest món, ens despertem per la nit, d'acord? L'única diferència, o la diferència important entre un nadó i un adult, és que com a adults, nosaltres hem après a gestionar aquests microdespertars, som capaços de tenir un microdespertar, que és un estat de semiconsciència, i en aquest microdespertar som capaços de tornar-nos a redormir de manera quasi automàtica. De tal manera que inclús el dia següent, quan ens despertem, no som conscients ni de que ens hem despertat a la nit. D'acord?
I quan no ho fem, tenim l'insomni. Que és aquests moments de microdespertars, perquè hi hagi una excitació del sistema nerviós, ens esbetllem, no?
Exactament. Mm. D'acord? Però normalment ens tornem a redormir de manera gairebé automatitzada i el dia següent ja ens en recordem de que ens han despertat. Un nadó, en canvi, tindrà aquests microdespertars, però com a ser immadur que és, no ha après a gestionar-los, no ha après a controlar aquests microdespertars. I normalment aquest nadó, quan tingui un microdespertar, tindrà la necessitat de tornar a reproduir allò amb el que havia conciliat la son la primera vegada. Que normalment serà doncs els bracets o el xumet o el pit o el que sigui. Mentre aquest nadó necessiti d'algun suport físic per part de qui sigui per conciliar la son, aquest nadó seguirà reclamant aquesta ajuda o aquest suport per tornar-se a redormir. És estrany? És anormal? És patològic? No, senzillament és un ser immadur que tard o d'hora acabarà dormint del tirón sí o sí. Ara bé, que els pares... Que tard o d'hora acabarà dormint del tirón? Sí. ¿Cuándo? Bueno, pues de manera madurativa, probablement fins als 3 anys aproximadament, olvidemos-lo.
Ui, ara el desanimarem, el Roger. I abans i tot, que pot ser que dormi bé. També feia una altra pregunta. Aquests canvis de domicili i de llit l'afecten? I deia, i com ho podem pal·liar? Què li diríeu?
Bueno, aviam, la rutina sempre ajuda el son. L'estructura a una criatura l'ajuda perquè és l'única manera que té de saber què passarà després. Sí? La planificació encara no ha arribat madurativament al cervell i la rutina que nosaltres exercim, doncs si abans anem a dormir fem un bany o un massatge o ens passegem una estona o fem pit, no? El que deia la Desira, aquesta conducta que ajuda a conciliar la son, quan més variï, més dificultat tindrà l'infant a sentir que allò és el procés on el porta a dormir. I una altra cosa que jo també volia afegir, el que deia el Roger a la primera part, és aquesta idea que a vegades quan un infant està tip no es desperta. Sí? Sí que és cert que quan la criatura té l'estómac molt petit i pren aliment líquid, això vol dir que necessitarà menjar més sovint. Sí que és cert que quan afegim llet de fórmula o afegim una substància a vegades diferent de la llet materna, aquest atipament ve una mica més forçat per l'exterior, però l'atipament no és contradictori als microdespertars que pugui tenir l'infant. Sí, llavors jo també aquí revisaria, i jo crec que una mica com treballem les dues, les diria és cas per cas, no hi ha una recepta.
Sí, perquè jo recordo d'aquells moments, o sigui, en aquell moment de la matinada, quan la criatura desperta, tu et preguntes, és que té gana, és que li fa mal la panxa, és que... És a dir, com podem identificar quina és la necessitat de la nostra criatura en aquell moment?
Bueno, és complicat. No, jo crec que lo important aquí seria observar el nadó, observar i aprendre molt a observar-lo en base a dedicar-li temps. Que també aquest és un problema important a la nostra societat, la falta de temps dels pares i de les mares com per poder prestar una atenció i lo suficientment important com per poder entendre el nostre nadó. És complicat.
Bueno, i hem d'entendre que la deprivació del son és una forma de tortura.
Sí.
Llavors, d'alguna manera, quan una mare o un pare tenen una deprivació constant de la son, hi ha facultats que deixen d'estar activades en aquelles hores. Però per què ens passa això? Jo aquí ja portaria també una revisió més generalitzada. No? La societat en la que vivim hauria de permetre que el nadó, quan està en un procés d'exterogestació, que almenys en aquests 9 mesos primer any de vida, tingués una figura referent, una figura de maternatge constantment al costat, que no hagués de tenir una pressa per marxar en cap lloc, que si no dormo a la nit dormiré el dia amb la meva criatura, però que no m'he de preocupar d'anar a comprar, que no m'he de preocupar de fer el menjar, que no m'he de preocupar d'anar a treballar, i això que sembla utòpic seria un objectiu ideal.
Per això, en la majoria de casos, no passa i s'ha de tornar a treballar, i abans parlàveu de les necessitats de la criatura i les necessitats dels pares i mares que han de reincorporar-se al món laboral. Com es casa això? Què diríeu als pares i mares que s'han de reincorporar i que no tenen alternativa i no dormen a les nits?
Bueno, per mi és aquesta gran frustració, no? On tu has de cedir unes necessitats pròpies i la criatura haurà de cedir unes altres. La diferència és que nosaltres, com a persones adultes, estem preparades per cedir a certes necessitats, però les criatures no, no? Llavors aquí és aquesta domesticació, aquest condicionament a vegades del comportament infantil, sigui amb el son, sigui amb els límits, sigui el deixar-lo a l'escoleta quan està plorant, no? Hem de forçar a que la criatura faci uns passos evolutius pels quals potser no està preparat, i això ens fa patir. Com a persones adultes, no és que tu vagis a treballar, deixis el teu infant plorant, o vulguis que dormi, el deixis plorant perquè ets mala mare o ets un mal pare. Si ho fas, probablement és perquè hi ha una necessitat de base o perquè no tens informació. Sí? Llavors, aquí també, el que deia la Desira abans, busquem informació. A vegades, analitzant el que et passa amb el teu cas particular com a família, pots tenir molts més recursos, molt més respectuosos amb la teva forma de veure la vida i la criança, que no pas aquestes receptes que ens obliguen, no, a patir tots plegats.
Guia definitiva pel bon dormir de les criatures. Avui a Catalunya Ràdio, un temps de suplement a l'ofici d'educar.
Escolta'm, a lo millor tinc raó.
Quan una família té problemes amb el somni infantil, ha de recórrer a un professional de la salut. Maria Berrozpe.
Doncs la Maria Berrozpe és doctora en Ciències Biològiques i autora del llibre La ciència del sonyo infantil i ens explica què podem fer amb els problemàtics despertars nocturns de les criatures.
La realitat és que, en principi, despertar-se per la nit és normal. En els últims anys, científics del sonyo explicaven que els seres humans solíamos despertar a media nit i teníamos un par de hores de desvelados antes de volver a dormir hasta el día siguiente. O sea que en principio eso de dormir del tirón toda la noche ni siquiera es algo que hayamos hecho los humanos siempre durante nuestra historia, ¿no? Ha habido cierta variación en los hábitos de nuestro sueño. Evidentemente la luz artificial pues ha traído una revolución también a nuestra regulación circadiana, la regulación del sueño, y no parece que para bien. Los niños es normal que se despierten, los bebés y los niños. Generalmente cuando se encuentran cerca de sus padres durmiendo, estos despertares no suelen dar problema, pero aquí se junta la costumbre de nuestra sociedad, todavía mayoritaria, de poner a dormir a los bebés y a los niños lejos de sus padres. Entonces es cuando los despertares nocturnos se convierten en un problema porque ellos van a reclamar nuestra presencia, algo que es absolutamente natural y además están programados para hacerlo.
Doncs abans ens ho deia també l'Elisenda Pasqual, aquests dilemes de les famílies, bressol o collit? Dius, Desiré, que la majoria de famílies practiquem el collit reactiu, és a dir, no per convicció, sinó per supervivència. Que dormi amb nosaltres no és un problema, és normal i necessari, i en quins casos seria, en tot cas, més aconsellable o segur el collit, no? Perquè hi pot haver pors, per exemple, i si l'esclafo?
Clar, jo matisaria també, practiquem el collit reactiu, però per què? Practiquem el collit reactiu perquè també tenim unes creences de que si me'l fico al llit l'estic mal acostumant, si me'l fico al llit no me'l trauré mai del llit, si me'l fico al llit el meu fill tindrà un greu trastorn de la son el dia de demà. Per això moltes vegades practiquem el collit però amb por, practiquem el collit però pensant que ho estem fent malament. Per això moltes vegades un collit reactiu, però a lo millor tornem a lo mateix. Si canviéssim la mirada i comencéssim a entendre que el nadó està més programat per dormir en companyia que per dormir en solitari, començaríem a entendre moltes coses i aquest collit que estem practicant ara de manera reactiva, començaríem a practicar-lo de manera, per convicció. D'acord? Primer això. Per altra banda, el fet de que dormim amb el nostre nadó no vol dir que mai ens el traguem de llit. Nunca jamás, ¿vale? Però sí que és cert que, de manera natural, un nadó s'anirà del llit alrededor d'entre els 4, 5 i inclús 6, 7, 8 anys, ¿val? O sigui, normalment, per norma general. Ara bé, que evidentment el pare i la mare pues, hauran de també prendre decisions en aquí. Bé, sí, evidentment, però sempre tinguem en compte quina és la naturalesa del nadó i del nen. La naturalesa del nen serà sempre buscar d'aquest refugi que suposa el fet d'estar amb el pare i la mare, no? Llavors, bueno, no sé si responc una miqueta a la teva pregunta.
Sí, sí, sí. Elisenda, què et trobes pel que fa al collit? La gent l'està fent, no? Amb sentiment de culpa, no?
Jo estic molt d'acord amb el que diu la Desiree. És a dir, jo tinc la sort que les famílies que s'acosten al meu projecte tenen una mirada potser una mica més àmplia d'aquesta realitat i ja han traspassat aquests mites populars i s'atreveixen més a fer un collit actiu o per decisió pròpia, no? Però sí que és cert que moltes vegades hi ha aquesta necessitat de poder descansar, comencen amb processos de treure's el bebè de llit i se'n donen compte que per poder descansar necessiten el bebè molt més a prop, perquè si no el vaivé constant és totalment esgotador.
És
no?
esgotador. I tant que sí. La Maria Berrauzpe, ja ho hem dit, és doctora en ciències biològiques, autora del llibre La ciència del sueño infantil, i ens diu quines tècniques, mètodes afavoreixen el bon dormir de les criatures.
Buenos hábitos del sueño de toda la familia favorecerá el sueño de todos. ¿Y qué son buenos hábitos del sueño? Bueno, pues una vida lo más saludable posible y lo más sincronizada con el ritmo circadiano del planeta. Esto significa que es buenísimo levantarse con la luz solar, estar las horas diurnas fuera recibiendo luz solar y a la noche nada de luces fuertes y nada de pantallas, que la casa tenga un ambiente acogedor y tranquilo y que propicie el relax y el sueño. No podemos pedir a nuestro bebé que a las 7 de la tarde le entre el sueño o a las 8 de la tarde cuando lo queremos acostar, si tenemos todas las luces encendidas, la televisión puesta, los ordenadores, lo hemos enchufado a la tablet para distraerlo. Todo esto va a desregular su propio sistema de regulación, que además está en desarrollo, y va a dificultar la consolidación del sueño nocturno.
M'agraden els contes que em fan somiar.
Avui, a l'oficiador, que aquesta guia definitiva pel bon dormir de les criatures, diu l'Helena Crespi, el llibre Sortida Mare, ella parla de l'hora bruixa. M'ha agradat molt això. L'hora bruixa, aquella estona al vespre, a més l'he viscuda, que la criatura està com agitada, plora i res la calma, té son i no pot dormir, i estàs a un pas de perdre la paciència. Hàbits que ens poden ajudar a conciliar el son de les criatures. La Desiree proposa elaborar un ritual pre-son. A veure, a quina hora ha d'anar a dormir l'infant? Com funciona aquesta etapa, diríem, aquesta hora bruixa de transició fins al bon dormir? I quins rituals hi poden haver pre-son que ens puguin ajudar a fer aquesta transició?
Són moltes preguntes. La primera tindria que veure amb l'hora bruixa, i hem de tenir en compte que l'hora bruixa es produeix normalment els primers 3-4 mesos. Normalment a partir dels 4 mesos l'hora bruixa desapareix sin más, ¿vale? No s'ha de fer res més. I normalment sí que és veritat que es parla de l'hora bruixa i quan es parla de l'hora bruixa es parla també dels còlics del lactant. I es confon molt una cosa amb l'altra. Realment l'hora bruixa no té res a veure amb els còlics del lactant. L'hora bruixa té a veure més que res amb un nadó sobrepassat, amb un nadó que la vida extrauterina se li sobrepassa i que el dia a dia d'aquest nadó doncs arriba a un punt en què se li fa llarg i explota al final del dia, no? Com explota? Doncs plorant d'una manera desconsolada i normalment ens trobem amb pares doncs, que es troben en allà, que no saben què fer amb aquest nadó, no? Realment durant l'hora bruixa no hi ha molt que puguem fer excepte estar a prop del nostre nadó, tenir-lo a braços, pell a pell, donar-li el nostre suport físic i el nostre suport emocional, però ha de passar-ho.
Ens podem ajustar abans, no? És a dir, quan detectem que hi ha aquesta tendència amb la criatura de sobreagitar-se o sobreestimular-se en el dia.
Sobretot que dormi bé durant el dia.
Exacte.
Que no els arribi
baixa
cansat.
Baixa estímuls, no? Una de les coses que diu la Maria Berrauzpe crec que és importantíssima com a societat i no li donem la importància que té, que és l'estimulació de la llum blava. L'estimulació que genera la llum blava als nostres cervells ens altera completament el ritme circadià. I això amb infants, perquè com a societat potser mai ens havíem trobat amb un sobreús de tanta pantalla, amb edats tan tempranes, això crec que a la llarga veurem una gran afectació amb els ritmes de son. No? Llavors, una de les higienes del son que cal fer com a persones adultes és regular l'excés de llum blava, utilitzar llums més vermelles, apagar la llum abans, no? Pensa que el nostre cos i el nostre cervell no ha evolucionat tant des de l'època de les cavernes i allí quan se n'anava el sol, com a molt teníem la llum del foc, no? Ara tenim llums i estimulació per tot arreu. Això, una criatura tan petita com deia la Desiree, és excessiu, la capacitat d'estímuls que rep i tot el que ha de processar al llarg del dia. doncs arriba un moment que això, amb un cervell en maduració, doncs explota i no ho pot sostenir més.
Per altra banda, també, el procurar que, sobretot, dormi bé durant el dia. Dormi bé, em refereixo a que dormi les hores que necessita, ni més ni menys, perquè arribi a la nit el més descansat possible i perquè, per tant, aquest nivell de sobreestimulació que pugui tenir aquest nadó sigui el mínim possible. També és veritat que el nostre ritme del dia a dia, la veritat és que ens ho posa molt complicat, això és veritat. Però un nadó ve preparat per un ritme tranquil,
el ritme orgànic, el ritme biològic, no? Això quan ets a pagès i veus plantar una pastanaga, jo sempre dic que la vida analògica pren temps, el bebè ve connectat amb aquesta essència. Nosaltres venim connectades amb el món digital, on apretes un botó i tens tres pastanagues pel joc que estàs jugant, no? I aquesta diferència, aquest decalatge, a vegades fa que no puguem connectar amb el que la criatura realment necessita.
Què penseu dels mètodes d'ensinistrament del son? Tot allò del deixar plorar tants minuts? Aquesta pregunta és conflictiva, eh? Perquè és veritat que hi ha gent que afirma que és un mètode que li ha funcionat. És a dir, hi ha versions diverses, sobre això.
Home,
què diríeu?
Funcionen. Això és com pegar-li una bufetada a un infant que està fent una rebequeria. Deixarà de plorar. Ara, que això sigui un mètode d'aprenentatge i que això sigui un acompanyament respectuós a una necessitat d'una criatura, doncs jo aquí tinc els meus qüestionaments reals, a més, no? Perquè ha estat demostrat. Clar, a mi d'entrada un mètode ja d'ensinistrament em posa una mica els pèls com de punta. Per això tot el que venim parlant, en el fons, aquí hem d'ensinistrar, no? Perquè és un qüestionament que ens hem de plantejar moltes coses. Si ensinistrem el son de l'infant és perquè nosaltres hem perdut la capacitat d'autoregulació. Com hem d'acompanyar l'autoregulació d'una criatura quan nosaltres no som mares o pares autoregulats? Perquè socialment no podem estar autoregulats. Sí? Aquesta és la gran dificultat. Que en moments de desesperació hagis de recórrer a un mètode d'ensinistrament perquè no pots més, doncs és un recurs que hi ha, que no és el millor ni és el més òptim, però és un recurs que hi ha i que evidentment funcionarà. Però això té unes conseqüències a nivell cerebral, a nivell de l'establiment de l'aferrament a la criatura, a nivell de construcció de la seva personalitat, perquè les criatures estan patint traumes de separació des d'una etapa molt temprana. Això té un efecte a la vida i això té un efecte amb els posteriors anys futurs que després toca revisar, perquè l'estructura és des d'una necessitat de constantment supervivència. L'infant no està en vida, està en supervivència, està amb un cortisol activat que, evidentment, el que dèiem abans, deixa de plorar perquè el mecanisme de supervivència li diu para de plorar, que aquí no ve ningú i tu et desgastaràs. No perquè s'acostumi a dormir i aprengui a dormir sol. Es queda dormit sol perquè no té un altre. Això nit rere nit, doncs genera una dificultat amb sentir que estic en un món amorós.
Com podem saber si el nostre fill està dormint el que toca, el que necessita, el que li va bé?
Bé, jo crec que això ho ha respost la Maria Berrozpe a la perfecció, i és que sobretot observant el nostre nadó. Si el nostre nadó està dormint el que estadísticament li correspon, i a més, nosaltres durant el dia el veiem alerta, el veiem alegre, el veiem tranquil, li costa poc conciliar la son, etc. Probablement és perquè estigui dormint el que necessita. Ara bé, si durant el dia el notem que està irritable, que li costa conciliar la son, que sempre té rebequeries per qualsevol cosa, etc., doncs a lo millor ens haurem de plantejar si aquest nadó està dormint menys del que necessita.
Avui a l'Ofici d'Educar, guia definitiva pel bon dormir de les criatures a Catalunya Ràdio, en temps de suplement.
Em fas una abraçada, sisplau.
Per al bon dormir de les criatures, s'han de respectar les necessitats i capacitats dels menors. Maria Berrozpe.
En termes generals, dels 4 als 6 mesos dormen de 13 a 15 hores al dia i fan 4 migdiades. De 6 a 9 mesos, de 10 a 15 hores i 3 migdiades. Dels 9 als 12 mesos, el mateix d'hores, però només 2 migdiades. Dels 14 als 18 mesos ja fan només una sola migdiada i, per tant, van evolucionant. Aproximadament, com hem dit avui, cada criatura és un món. De fet, nosaltres hem rebut alguns testimonis, preguntes. Hem rebut el testimoni d'un pare d'un infant de 5 anys que a mitjanit el fill s'aixeca dient que té por i vol que el pare o la mare es quedin amb ell. A totes les famílies que es trobin amb casos similars, què els diríeu? Com acompanyar les seves pors? I les diferències entre el que són els malsons i els terrors nocturns.
Mira, jo respondré la primera. Crec que la Desiree pot parlar de la diferència amb molta més claretat. Jo diria que quan una criatura amb 5 anys es desperta al mig de la nit perquè té por, el primer que hem d'entendre és que no ens està manipulant. Sí? Quan un infant demana presència paterna, materna o de figura de referència és perquè la necessita. Això no vol dir que hagis d'agafar l'infant i tornar-te-la a posar a dormir amb tu al llit, però si saps que està passant una època on se li desperten pors per situacions vàries que li poden estar passant fora de la família, a vegades no sabem l'escola, estimulacions, no? Tornem a començar el ritme rutinari, poden ser infinitud de situacions que derivin aquí, però quan tu saps que la teva criatura està passant per una època o transitant una època de més pors, jo et diria, prepara't un matalàs, potser al costat de l'habitació del teu fill, si no te'l vols tornar a posar al llit. Però dona-li aquest espai de seguretat, perquè quan més s'apreti durant la nit, jo sempre dic a les famílies, el dia comença la nit anterior. Depèn de com tu facis el procediment d'anar a dormir, com facis la transició, com descansi la criatura, tindrà un dia on tindrà un altre. Per tant, si l'infant està transitant una etapa de pors, acompanyem-lo, perquè això és una necessitat autèntica de sentir-se protegit. Piràmide de Maslow, necessitat de seguretat. Si no, no puc sortir a la vida a buscar qui sóc i a connectar amb la meva realització vital. Donem seguretat i donem-la amb tota la presència perquè això passarà. Vindrà una altra etapa, però aquesta passarà i mentre es passi hem de poder estar presents.
I la diferència entre un terror nocturn i, un malson realment són totalment diferents. De fet, el terror nocturn es produeix normalment durant la primera part de la nit, és a dir, durant el son profund, us en recordeu el que dèiem al principi. En canvi, un malson es produeix durant la segona meitat de la nit, que és quan es produeix el son REM, d'acord? Per tant, aquesta ja és la primera pista sobre si és un terror o si és un malson. Per altra banda, normalment durant un terror nocturn, bueno, normalment no, sempre, durant un terror nocturn el nadó està totalment dormit, encara que no ho sembla perquè realment el nadó pot plorar desconsolat, pot tenir inclús els ulls oberts, es mou de manera bastant intensa i bastant brusca, realment sembla que estigui despert. I de fet és un estat bastant... que dona bastanta sensació de malestar a les famílies, sobretot perquè veiem en el nadó que sembla que estigui com posseït. En canvi, durant un malson, es produeix durant la segona meitat de la nit, el nen està totalment despert, el nen et pot verbalitzar què és el que ha somiat, i normalment és un nen que el veus amb la cara de por, descomposada, suant possiblement. Per tant, hi ha una gran diferència entre una cosa i l'altra. Durant un terror nocturn no podem fer gran cosa, val? Almenys durant l'episodi del terror nocturn no podem fer gran cosa perquè el nen està totalment dormit. Simplement acompanyar, procurar que no es faci mal i poca cosa més. Durant un malson, doncs, com ha dit la Elisenda, a fer un bon acompanyament emocional en aquesta por que pot tenir el nadó. I durant el terror nocturn, durant l'episodi, no podem fer res, però sí tenir present que els terrors nocturns solen estar associats moltes vegades, que no vol dir sempre, a falta de son diurna o a dies massa més intensos de lo normal o a noves experiències que està visquent el nadó i que a vegades exterioritza a la nit amb un terror nocturn.
Una altra mare ens va dir que la seva filla té por de la foscor i no vol anar de colònies perquè no vol dormir en una casa que no sigui la seva, i una altra mare, la seva filla, dorm amb llum tota la nit i si tanca, plora desconsolada. Què els diríeu?
Bueno, aviam, quan una criatura està acostumada a dormir en un punt de llum, és molt difícil que vulgui anar a colònies i que vulgui desconnectar-se d'aquest espai de seguretat. Són aquestes rutines, és natural.
Jo lo veo sencillo, que s'emporti el punt de llum.
Sí, o que s'emporti el punt de llum, o que a poc a poc la puguem també acompanyar des de casa a poder anar a dormir amb la foscor, però necessitarà una presència, necessitarà un temps i necessitarà una transició. No passem del 0 a 100 perquè hàgim d'anar a colònies. Però si això li passa a la teva criatura, tens tot un any escolar per anar-la preparant, per anar-la acompanyant amb els seus ritmes i per anar sostenint el que es vagi movent.
Una altra consulta. Si un dels dos membres de la parella sent que amb el collit no hi ha espai per la parella, què fer? Fins quan, collit? I com trobar espai per les dues coses? Parella i criatures.
Aquí probablement jo els diré que facin una bona teràpia d'acompanyament familiar per poder revisar d'on surten les necessitats i què es mouen amb aquestes necessitats. Perquè quan tu estàs fent criança en parella, és molt natural i és molt sa alhora que tingueu necessitats diferents. Ara, quan aquestes necessitats impliquen que una part de la parella vulgui retrobar-se amb la parella i l'altra part de la parella encara vulgui maternar des d'un lloc més simbiòtic, doncs aquí a vegades hem de revisar quina és realment la necessitat d'aquell sistema familiar, què és el que necessita la criatura en aquell moment adaptatiu, i veure de quina manera, no, les solucions sempre acaben sent una espècie d'híbrid on hem d'incloure totes les parts perquè s'hi quedin tranquil·les, no? Però això és molt difícil, no hi ha una recepta, perquè cada família és un món i probablement amb un sistema familiar podem donar un acompanyament i amb un altre tipus de sistema familiar hem de revisar què està passant per altres aspectes, no?
En tot cas, com es pot plantejar aquesta sortida de l'habitació dels pares i que vagi a la seva habitació? Aquest xau-xau comences una nova etapa.
Clar, és que evidentment dependrà molt de l'edat del nadó. Si és un nen que ja pot parlar amb tu i amb el que tu pots tenir una conversació, doncs el primer que jo faria és parlar amb aquest nadó, parlar més a més sincerament sobre el que necessiten els pares, fer un bon acompanyament dintre de la seva pròpia habitació fins que aquest nadó o aquest nen se senti més còmode i se senti més segur a la seva pròpia habitació i en el seu propi llit. I un cop aquest nadó comencem a notar que ja té una certa confiança amb el seu nou espai, llavors comencem a sortir a estones. Quan ja comencem a veure que aquest sortir a estones, aquest nadó o aquest nen ja comença a tolerar-ho millor, doncs llavors podem començar a sortir a estones més elevades i així progressivament. Que evidentment ens portarà temps i molta paciència i molta constància, segur. Però també entra en joc el fet de, bueno, ha sigut una decisió del pare i de la mare, hem de ser conseqüents amb les decisions que prenem, sobretot no marejar el nen, d'avui et porto el teu llit, un altre dia et porto el meu, un altre dia dorms
en el...
Això és molt important, perquè al final això és el que genera malestar en el nen, això
mareig.
És el mareig, el mareig, no el fet de que te l'emportis en el llit, això no és important. Si te l'emportes en el llit des del minut zero, cap problema. Si dorm a la seva habitació des del minut zero i tota la nit a la seva habitació, cap problema tampoc, sempre i quan fem un bon acompanyament. Però el que sí que crea molt malestar en el nadó i el que sí que crea molta inseguretat en el nadó és aquest fet de avui faig una cosa, demà en faig una altra i demà en faig una altra.
Bueno, és la falta d'estructura, no? Que a vegades com a societat o com a persones adultes ens costa perquè potser venim d'un lloc molt estructurat i tendim a l'altre, però no ens donem compte que les criatures per desenvolupar-se d'una forma sana necessiten un mínim d'estructura, tampoc cal ser rígides, no? Però aquestes rutines precisament amb moments del dia que són tan claus com és el anar a dormir, això potser ho hauríem de cuidar una mica
en
més.
En aquest sentit, una altra consulta que ens ha arribat, el meu fill no vol fer la migdiada, l'he d'obligar?
Quants anys té?
No ens ho diu.
Oi, malament. Clar, evidentment, en teoria hauria de fer la migdiada fins aproximadament als 3 anys, més o menys. Que potser hi ha nens que no fan la migdiada fins als 3 anys, evidentment, ja parlàvem que hi ha nens que bueno, tenen unes necessitats diferents. Però sí que és cert que jo soc molt partidària d'oferir aquest espai per la siesta. Que es produeix la siesta i que s'adorm? Perfecte. Que no es produeix la siesta i no s'adorm? Cap problema. Però oferim sempre aquest espai de baixar revolucions, de baixar intensitat de les llums, baixar intensitat de l'activitat, inclús trobar un espai, inclús aprofitem per dedicar espai a connectar amb el nostre nadó, no? A connectar amb el nostre nen. Que s'adorm? Que a l'hora s'adorm? Perfecte.
I això que amb algunes coses infantils fan que els deixen dormir sobre la taula, com ho veieu? Que sí, es recolzen sobre la taula i dormen, no ho heu vist mai? Jo això amb els meus fills...
Ho he vist.
Sí. Com ho valoreu, això?
Jo crec que el descans ha de ser en un espai còmode i preparat i adaptat perquè la criatura pugui fer una entrega i pugui tenir una posició del seu cos còmoda. Dormir damunt d'una taula hauria de ser un cas extrem on l'infant s'adorm perquè està esgotat i d'allí tu l'agafes i el col·loques a un espai horitzontal, tou, tranquil, amb llums baixes, on se senti recollit i on seguim d'alguna manera reproduint aquest entorn òptim pel descans.
Per concloure ja, a tots aquells pares i mares que en aquests moments estiguin patint perquè les seves criatures no dormen una nit rere l'altra, quin és el missatge de tranquil·litat, de serenitat que els voldríeu transmetre per acabar?
Jo crec que primer que tot els diré que la informació pot ajudar-los, que s'informin bé i que són etapes que passaran. El que es tracta no és que passin com si t'agafessis l'aire sota una onada, sinó que aprenguis a que aquests moments passin des d'una manera més conscient i més acompanyada.
Desiré, voldries afegir alguna cosa?
Sí, per mi la més important és la que ha dit l'Elisanda, que s'hi informin, i la segona, que busquin recursos adaptats a les seves necessitats i que busquin recursos des d'aquesta informació, no des de les creences que hem viscut social i culturalment.
Duerme Feliz és un recurs.
Duerme Feliz és un recurs, totalment.
Que podeu trobar per les xarxes, les xerrades que fas i l'assessorament que feu des de Duerme Feliz.
Sí.
Doncs, si cal, busqueu ajuda, això sempre és important. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar, Elisenda Pasqual i Desiré Capataz, i que tingueu uns dolços sons i que totes aquelles criatures que ens senten comencin a dormir millor, que ho necessitem, els pares i mares, per la nostra tranquil·litat mental i emocional. I gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar. Petons.
Gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Hola, ara sóc molt petita, però us volia dir que m'encanta escoltar l'Ofici d'Educar, mentre la mare em dona el pit i el papa macarona. Ui! Ui! On és la mare? Ah, sí, està aquí amb mi. I el papa fa pessigolles.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Llibres per somiar.
I avui els llibres per somiar, Cors de gofre, de Maria Parr. I el Jaume Centelles ens ha portat Cors de gofre.
Cors de gofre, sí senyora.
Però de debò, dels que es mengen.
Dels que es mengen.
De què ens parla aquesta història?
Mira, té molt a veure, o té una mica a veure amb el que vam presentar fa dues setmanes de l'Estiu de Luxe, perquè també està situat a Noruega i els protagonistes són dos grans amics, un noi i una noia. El noi es diu Trille, que és precisament el que explica en primera persona tota la peripècia, només que en l'Estiu de Luxe era tot el que passava un estiu i aquí és tot el que passa durant un any. Ell explica des de la Diada de Sant Joan, que allò ho celebren molt, fan, com aquí, fan unes fogueres, i cremen una mena de bruixa, i explica tota la relació entre ells dos. Són dos personatges que viuen al mateix poble, és un poble de platja, allà en una caleta, sembla que tot anirà molt tranquil, tot anirà molt pacífic, tot anirà molt bé, però ell és un senyor, un noi assenyat, bon jan, bona persona, que fa bondat i que escolta els pares i cuida els seus germans i tal, i ella és tot el contrari, és bojarrada, divertida, que fa el que li ve en gust en aquell moment, i els dos s'avenen molt bé. Bueno, és un llibre que, si féssim un encefalograma, seria d'aquests llibres que tenen moltes pujades i moltes sorpreses. La nena, clar, mira, per exemple, el primer capítol, ella penja una tirolina de casa d'ella a casa d'ella, es deixa anar i queda allà penjada al mig de les dues finestres, allà amunt. Clar, la patacada és tremenda. Passa moltes patacades, molts cops, acaba moltes vegades a l'hospital sense fer-se mal, i són aquelles aventures divertides que et fan riure, està molt ben escrit, que crec que és un... A més, és un llibre que va ser molt premiat, va ser el millor llibre de l'any, el 2015, té una segona part, que se'l passaran molt bé llegint-ho als nens de 5è, 6è, fins i tot de l'ESO, divertit, ben escrit, i coneixes una altra manera de viure a Noruega, amb el fred, clar, baixant pel trineu, fotent-se hòsties amb tot el que els hi passa, acaba a patacada, però és divertit. També té la part emotiva, i sobretot hi ha un personatge que a mi m'agrada molt, que és la tia abuela, la tia àvia, que és la que fa els gofres, aquests gofres en forma de cor, que estan boníssims, que també són part de la peripècia i de la història. L'Helena és la noia, en Trille és el noi, que és el que explica la història, i crec que agradarà molt aquesta novel·la. Ja dic, entre 9 i 13 anys pot estar genial. Sí.
I la pregunta per participar al concurs dels llibres per somiar és: quin és el nom del nen que narra la història? L'has dit?
Sí, se m'ha escapat. Se m'ha escapat. Però bueno, el poden buscar, segur que el trobaran. El nom del nen. La nena es diu Lena i el nen es diu... Això és el que demanem.
Aquesta és la pregunta. Sí. Respostes a l'oficidedocar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i ja tenim la guanyadora del darrer concurs, que és la Clara Cervelló, que s'emporta el llibre El brou de llumins. L'enhorabona.
Perfecte. Molt bé.
Doncs Jaume Centelles...
A menjar gofres. Jo n'he menjat molts a la meva vida, m'agraden.
Tu tens cor de gofre?
Tinc cor de... no ho sé, si de gofre o de pedra, no ho sé. Però els gofres m'agraden molt, és un dolç genial, sobretot calents a l'hivern, saps?
Doncs una abraçada ben dolça, de xocolata avui, l'abraçada.
Igualment, vinga.
Petons, som-hi. Adéu.
Adéu, adéu.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Sentim una proposta de Drac Màgic, La barca del temps no hi ha altres contes. Ens ho explica l'Elisabet Aiguafil, de Pac Màgic.
La barca del vent és un programa format per 5 curtmetratges d'origen francès i danès, històries breus i sensibles que es desenvolupen en entorns naturals i tenen com a element comú l'aigua. Aquest és el cas de la història de la Noa, la nena de 9 anys, protagonista de La barca del vent, el curt que dona nom a tot el programa. La Noa viatja a l'illa de Banach, a la Bretanya francesa, per retrobar-se amb la seva mare, que ha trobat feina en un restaurant. Sembla que aquest nou començar pot ser l'inici d'una vida millor per a totes dues. La Noa aviat s'adona que tothom sap anar amb vaixell de vela, un esport que ella no es pot permetre. Aquest fet, però, no impedirà que perseveri per superar les diferències socials, transformant-se en una petita heroïna contemporània. La barca del vent és un cant a la diversitat estètica que ens convida a apreciar la grandesa de la natura i la necessitat de viure-hi en concòrdia.
I acabem amb un fragment de La barca del temps.
Preparada per virar, virem! Uah, compta amb la botavara!
Es pot saber què fas, patata fregida? No sé si saps que les barques naveguen per l'aigua.
Deixa'm en pau!
Oh, vinga, no saps acceptar una broma o què?
Tranquil, perquè no tornarà a navegar amb nosaltres. El meu pare diu que no s'ho pot permetre.
Què vol dir que no s'ho pot permetre?
Vol dir que és massa pobre per pagar el curs de vela.
Espera! Saps què? Pots participar a la regata sense fer el curs.
Ah, sí?
Sí. Bé, jo t'ensenyaré tot el que sé i així podrem participar a la cursa juntes. Si vols, ja podem començar demà.
Fer esport amb calma de ment.
I la setmana vinent, l'Helena Crespi, sortir de mare. Acabem amb el petit de Caleril, Cauen les estrelles. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura, la Susana Ortega i la Rosa Sillué. I fins la setmana vinent.
Descobrir milers de vides que he perdut.